Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El Tribunal de Comptes ha condemnat Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs a tornar 4.900.000 euros per la consulta del 9-N, celebrada ara fa 4 anys. Segons la sentència, han estat condemnades 6 persones més per les despeses originades per aquesta activitat. La sentència s'ha fet pública aquest migdia, després que el recent judici en què es van reclamar aquests diners per haver fet front a les partides públiques destinades a la consulta propiciés ja la inhabilitació. D'altra banda, el jutge Andrés Martínez Arrieta presidirà el Suprem, que jutjarà Oriol Junqueras i els 17 altres líders independentistes acusats de sedició i rebel·lió per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Martínez Arrieta ja formava part d'aquest tribunal de 7 jutges i està considerat més moderat que el que substituirà, que és Manuel Marchena, nou president nomenat del Consell General del Poder Judicial. Més notícies. El sindicat Comissions Obreres i UGT convoquen una vaga de 24 hores dels treballadors del sector públic per al 12 de desembre. La mobilització és contra el calendari de retorn de les pagues extra corresponents al 2013 i al 2014, que el govern català té previst reintegrar en 8 anys, fins al 2026. Els tres grans incendis que cremen a Califòrnia, als Estats Units, han causat almenys 31 morts, segons xifres oficials, i un centenar de desapareguts, i han obligat a evacuar més de 300.000 persones. Ja s'han convertit en els més letals de la història d'aquest estat nord-americà. I l'Orquestra Simfònica del Vallès presenta una galàxia de músiques amb les bandes sonores més reconegudes de la ciència-ficció. Serà aquest divendres al Teatre La Faràndula de Sabadell, dissabte al Palau de la Música i també dissabte de la setmana vinent al Centre Cultural de Terrassa. I recordem que ja està a punt la 15a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya des d'aquest proper dijous i fins al 30 de novembre, organitzada per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat. La iniciativa fa visibles les diferents manifestacions religioses i espirituals a través del setè art i contribueix a afavorir el diàleg interreligiós i la cohesió social. Fins aquí l'actualitat. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, amics i amigues. L'arxidiòcesi de Barcelona ha estat de festa aquest cap de setmana amb la beatificació de 16 màrtirs de la persecució religiosa dels anys 30 a Espanya. Concretament, dos laics i una laica vinculats a Sant Pere Advíncula i 9 religiosos d'aquesta mateixa congregació, així com 3 germanes caputxines de la Mare del Diví Pastor i una franciscana dels Sagrats Cors. No estaven en cap bàndol durant la Guerra Civil. Van patir l'odi a la fe i a l'Església, com recordava a la celebració de dissabte a la Basílica de la Sagrada Família el cardenal Angelo Becciu, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants i enviat especial del Papa Francesc per aquesta Eucaristia. En definitiva, aquests 16 testimonis de la fe van morir estimant i, per tant, van tenir molt clar el missatge i el full de ruta de Càritas. D'altra banda, també volem recordar, a l'inici del programa d'avui, que ahir l'Església celebrava el Dia de l'Església Diocesana, la Jornada de Germanor a les diòcesis amb seu a Catalunya. Perquè no ens confonguem, no és un dia específicament per ajudar Càritas, però sí que hem d'aclarir que la nostra entitat se sent molt beneficiada per la vostra generositat ahir o mitjançant subscripcions al Fons Comú Diocesà de cada bisbat o arcabisbat. Enhorabona i gràcies a tots els qui heu ajudat a través de Germanor. Com la dona de l'Evangeli d'ahir, potser amb una quantitat molt petita es pot fer aquest donatiu molt gran. Avui la diòcesi protagonista és Sant Feliu de Llobregat. Tindrem una estona de conversa després del comentari setmanal que avui ens farà el director d'aquesta Càritas diocesana, Joan Torrent. Parlarem de cursos de capacitació agrícola que s'iniciarà al gener per primera vegada a aquesta diòcesi. Són cursos que han sorgit de les necessitats que s'observaven en les persones que participaven en els projectes d'horts socials que hi ha a Sant Feliu. I perquè es creu, des de Càritas diocesana, que és una possible sortida laboral per a les persones que els realitzen. El nostre col·laborador i company de comunicació de Càritas Sant Feliu de Llobregat, Francesc Arnaiz, entrevistarà Pere Tudó, que és educador dels projectes dels horts i que realitzarà aquesta formació. En la segona part, la veu dels testimonis. Avui ens acompanyarà l'argentina Dorita Battisti, una dona de 82 anys, que fa temps que rep aliments de Càritas a Sant Cugat i que viu en una habitació d'acollida. Ens explicarà la seva història personal. Això i una mica més amb les notícies i l'agenda i un petit ressò de la memòria de Càritas Catalunya. Tot això fins a les 9. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so i la resta amb la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas. El missatge de la diòcesi.
I com que avui destaquem la tasca de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat, tenim el seu director que ja ens escolta, Joan Torrent. Senyor Joan Torrent, endavant amb el seu comentari. Bona nit.
Hola, Ignasi. Bona nit. En el programa d'avui, des de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, volem parlar d'un nou projecte que iniciarem, enmarcat en el programa de formació i orientació laboral. Una nova acció amb l'objectiu d'apoderar a les persones que hi participaran. El context actual ens mostra que la recuperació econòmica no està arribant de la mateixa manera a les persones i a les llars en situació d'exclusió. Estudis com el de FOESA apunten als baixos salaris, la temporalitat i la precarietat laboral com una de les causes principals d'aquesta recuperació a dues velocitats, que estan deixant al marge a prop de 4 milions de persones a tot l'Estat. Per aquest motiu, creiem que és important fomentar les accions i els projectes encaminats a oferir noves oportunitats i sortides a totes aquestes persones. Tan sols fa uns dies, la Confederació de Càritas Espanyola feia públic un informe on denunciava l'existència de múltiples vulneracions de drets laborals i d'explotació en sectors com el de l'agricultura temporera, l'hostaleria i el treball a la llar. Avui, en què precisament volem parlar dels drets de les persones en un àmbit tan important com és el laboral, no podem deixar passar l'ocasió de denunciar aquestes situacions. L'estudi realitzat en 30 províncies de tot l'Estat, amb més de 900 entrevistes de persones acompanyades per Càritas, constata, per exemple, que el 30% de les persones cobra menys del salari que li correspondria legalment, que el 25% realitza hores extres sense remuneració i el 50% dels temporers cobren tot o part del salari en diner negre. Preocupen les vulneracions de codi penal en forma d'amenaces. 1 de cada 20 persones n'han rebut. La retenció de la documentació o el tracte humiliant que en el sector agrícola arriba fins al 22%. Una vulneració de la legalitat consentida per por a perdre la feina, on al voltant del 70% de les persones no ho denuncien. Aquesta pèrdua de drets provoca indefensió, fins al punt que les persones no són conscients d'aquesta explotació i arriben a normalitzar-la, pensant que és un pas necessari per aconseguir un treball millor o que és el preu per viure i treballar en aquest país. Cal iniciar en evitar la irregularitat sobrevinguda, flexibilitzant el sistema de renovació de les autoritzacions de residència i treball, desvinculant aquest permís amb el territori o l'activitat que la persona pugui desenvolupar. Això contribuiria a reduir la borsa d'ocupació submergida i facilitarà que els empleadors acudeixin a la contractació regular, a més de permetre que els treballadors puguin accedir a una formació i recerca d'ocupació sense caure en la vulnerabilitat i l'exclusió. Situació que des de fa temps Càritas ja facilita, amb els serveis i els objectius que tenen les nostres empreses d'inserció, com és obrint oportunitats en el cas de Sant Feliu de Llobregat. A Càritas ens prenem molt seriosament la vulneració dels drets laborals i ens comprometem amb la seva prevenció, apostant per l'economia solidària i social, amb la cura de la casa comuna i la lluita per la dignitat i els drets de les persones.
Moltes gràcies, senyor Joan Torrents, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Seguim a la veu de Càritas parlant del projecte de la setmana.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Com us dèiem a l'inici, parlarem avui d'uns cursos de capacitació agrícola que començaran per primera vegada ara al gener a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Són unes propostes sorgides de les necessitats que s'havien observat en les persones que participaven en els projectes d'horts socials que hi ha a aquesta diòcesi i perquè des de Càritas Sant Feliu de Llobregat es creu que és una possible sortida laboral per a les persones que el realitzaran. Tenim ja a punt per entrevistar Pere Tudó, educador dels projectes dels horts i que serà l'artífex d'aquesta formació. Tenim el nostre company Francesc Arnaiz, que l'entrevistarà tot seguit. Francesc, bona nit, benvingut.
Bona nit, Ignasi, i moltes gràcies. Ens trobem novament des del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i avui ens acompanya el Pere Tudó. Bona nit, Pere.
Hola, hola a tots.
El Pere és el company, que és educador i dels projectes dels horts, que ja ens havia acompanyat en una altra ocasió. I avui l'hem convidat a que estigui aquesta estona amb nosaltres per parlar-nos d'un nou projecte que començarà aviat, que són els cursos de capacitació agrícola. Aquests cursos que estan emmarcats dins del programa de formació i inserció laboral, que recordem que és un programa que el que busca és acompanyar les persones en els seus processos d'inserció laboral, i en aquest cas, per exemple, com seria a través de la formació, doncs ens agradaria, Pere, que per començar ens expliquis una miqueta en què consisteixen aquests cursos de capacitació agrícola.
Doncs, continuant una miqueta amb el projecte dels horts, vam pensar que un pas més enllà seria d'aquestes persones que han gaudit del servei que donem tant a Vilanova com a Vilafranca, els candidats que volguessin poguessin formar-se i tindre coneixements i capacitar-los d'alguna manera per poder entrar dins del món laboral en aquest sector que seria el sector agrícola.
Estem parlant de que la zona del Bisbat de Sant Feliu tindríem unes zones que hi ha bastant sector agrícola. Estaríem parlant del Penedès, per exemple, del Parc Agrari del Baix Llobregat, del Garraf. O sigui, és una zona que, si més no, no? Veiem adient. No?
Històricament sempre s'ha tingut aquesta part del sector, el sector agrari, tota aquesta zona ha tingut molt de pes i creiem que és una oportunitat, un nínxol professional que podem cobrir, i creiem que hi ha persones molt vàlides i que ens poden donar i que els hi podem donar nosaltres una sortida laboral.
Així si no ho he entès malament, no? La idea surt del procés d'aquestes persones que ja estaven participant.
Sí, quan vam començar el projecte dels horts, un pas més enllà, a part de donar-los una parcel·la, formar-los d'una manera bàsica en el que és la gestió d'un hort, d'una petita parcel·la, el següent pas era formar-los i intentar que trobessin una sortida laboral en aquest sentit. No tots els participants que estan al projecte dels horts són persones que podrien tirar cap a aquest camí professional, però creiem que sí que hi ha persones molt interessades. Com bé deies tu, és un sector que en aquest territori té molta força, i la nostra idea és capacitar gent perquè puguin entrar aquí dins.
Perquè, Pere, de l'experiència que tens tu, que has viscut aquest temps que has estat amb els participants dels horts, en aquest cas de Vilafranca o de Vilanova, quines necessitats o creus que tenen aquestes persones, que has pogut observar tu durant aquest temps, i després com creus que es podrien treballar amb aquest nou projecte?
La màxima és la necessitat de treballar amb moltes ganes. Veiem gent que tenen moltes ganes i són molt capaços de fer una feina dins del món agrícola. Les mancances, ja, com deia abans, el perfil d'aquesta gent és molt divers, venen de situacions molt diferents, tots ells, culturalment, venen de països molt diferents, molt diferents també. Però la mancança sí que és, d'alguna manera, uns hàbits laborals, un aprendre a treballar d'alguna manera, a part d'acompanyar-los d'alguna manera en aquest rebre coneixements i aprendre una professió.
Perquè creus que en el cas del contacte amb la terra o el treball amb la terra pot aportar alguna cosa diferent? Perquè és veritat que fem cursos en altres àmbits o en altres sectors, no? Què creus que té d'especial?
El treball en l'hort i amb la terra crec que té paral·lelismes en el que és el treball amb un mateix. D'alguna manera sí que els formem, reben coneixements, o els formarem, rebran coneixements de lo que és la gestió d'una zona agrària. Però l'altra és aprendre que aquesta feina no deixa de ser un cuidar la terra, cuidar les plantes, tindre cura d'elles, del que tenim a les mans, però no deixa de ser un treball també paral·lelament amb ells mateixos, de cuidar la planta i el cuidar-se un mateix té molt a veure, i es pot treballar d'alguna manera fent-los veure que tots i tots els organismes necessitem uns cuidados, un acompanyament, un menjar, ja pots dir-li aigua, aire, sol, i un menjar espiritual d'alguna manera.
Parlant d'aquest acompanyament, Pere, Explica'ns una mica això que ens estaves dient ara, no? De quina manera podem acompanyar els participants? Que...
A banda de la formació purament...
laboral o...
o tècnica.
O tècnica, sí, sí.
El valor afegit que tu deies és l'acompanyament personal i el motivar un canvi en aquestes persones a nivell de situació social, tant per donar un espai on es puguin trobar ells, on puguin parlar les coses d'una manera, on puguin... experimentar el que és una formació agrària, o sigui, en aquest cas, però també donar un empoderar la persona en altres aspectes de
estem parlant al millor d'un tema d'autoestima,
per exemple, sí, motivar les persones.
De poder tenir eines que no només siguin tècniques,
no només que no només serveixin per encaminades a l'agrícola o a l'horta, sinó que puguin donar cabuda a altres sortides laborals, que siguin competències transversals d'alguna manera.
Els hi pugui servir per afrontar qualsevol aspecte de la
qualsevol
vida.
Situació de la vida, sí.
Hem parlat de que en aquest curs pensem, no? o tenim l'esperança que això pugui acabar. O l'ideal seria, no?, que acabés en la inserció laboral d'aquestes persones. Quines sortides pot tenir? O sigui, quines aplicacions? Crec?
Com dèiem abans, tot aquest territori té molt d'espai agrícola. Sortides tant poden ser en centres de jardineria, vivers, feines per l'Ajuntament, en quant a zona urbana, vinya... horta ecològica, que ara mateix està d'alguna manera repuntant. D'alguna manera serien...
ser els amics molt variats. Ara que parlaves de l'horta ecològica, no? Una de les campanyes que Càritas els últims anys estem fent incidència, no? És la si cuides el planeta, combats la pobresa. Sí que veiem, és una cosa que fa temps que estem incidint, no?, que a vegades els hàbits, no?, els hàbits com per exemple consumir de proximitat, consumir ecològic, a vegades fins i tot poder l'autoestiment, no?, això té un impacte molt menys perjudicial, no?, que la sobreexplotació dels...
Sí, el que volem incidir també és una miqueta sensibilitzar i conscienciar la gent del com ens cuidem nosaltres i com cuidem el planeta, tant en la gestió del que són tots els productes de tractament, la gestió de residus, tot això sí que volem incidir.
En fer-ho amb sostenibilitat...
Sí, que sigui, bueno, nosaltres allà als Horts els diem, bueno, el residu zero, residu que zero. Tot sigui, tot el que es produeixi torni a la Terra.
I els Horts, encara que no estigui relacionat directament ara amb els cursos, quina valoració n'esteu fent aquest temps que ja porten funcionant?
A veure, és complicat fer una valoració perquè no la gent ha estat tan diversa i tots... Quan parles dels horts, tothom li agrada un hort, però és difícil ajupir-se i la terra està molt avall i costa molt, i a l'hivern fa fred i a l'estiu fa molta calor. Però la gent, veiem que... ha sigut molt positiu.
Una experiència positiva.
L'espai que hem creat, d'alguna manera, que els problemes es queden a la porta de l'hort i allà tots parlem el mateix idioma, tots ens podem ajudar, és com un gran grup d'ajuda mútua i això sí que ho valorem molt positivament.
Clar, no valorem potser la producció perquè no és l'objectiu d'aquests jocs.
No seria l'objectiu.
No? Però sí que es valoren positius aquests espais. Doncs, bueno, moltes gràcies, Pere, per haver estat avui
a vosaltres, de veritat.
Aquí explicar-nos aquest projecte que encara no ha començat, que no podem, no sabem ben bé on es farà, no? Perquè ara espais en tenim a Vilanova i a Vilafranca,
I
dependrà una mica de...
Bueno, depèn de on hi hagi més gent, allà hi serem.
Clar. Doncs, bueno, us desitgem que vagi molt bé aquesta iniciativa i sobretot que pensant en les persones, no?, que és el que ens mou a Càritas a fer les coses, no?, que realment sigui una iniciativa i un projecte que sigui útil per les
que persones. Que sigui útil, això mateix.
Gràcies, Pere, i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
I Ignasi, també gràcies i molt bona nit i fins aviat.
Moltes gràcies, Francesc Arnaez, des de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, per aquesta conversa tan interessant amb Pere Tudó, educador dels projectes dels horts i artífex, professor d'aquesta formació. Seguim a la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Van començar a l'octubre que acabem de deixar els cursos gratuïts que s'imparteixen al Centre de Càritas Puigcerdà. Enguany s'ha posat en marxa el curs de català, el d'alfabetització en castellà i el de francès inicial. La resposta dels usuaris ha estat molt positiva i ha començat tothom amb moltes ganes, tant els alumnes com els voluntaris. Els dilluns s'imparteix el curs d'alfabetització, on els participants aprenen a escriure i a parlar en castellà. Els dimarts realitzen el curs de català inicial i els divendres el de francès, perquè els usuaris puguin ampliar els seus coneixements de cara a la inserció laboral. Els grups són força reduïts i és tot un avantatge per als aprenents, ja que l'atenció és més individualitzada. Les classes duren una hora i són molt dinàmiques, amb material molt visual i una actitud molt motivadora. Torelló ha iniciat el procés de reconversió del rebost solidari de la localitat, que tancarà a finals d'aquest any. L'objectiu és dignificar l'assistència alimentària. Després d'un procés de reflexió, s'ha optat per un nou model que prioritza l'oferiment d'ajuts directes a les persones perquè puguin adquirir els productes en la xarxa normalitzada d'establiments i supermercats del municipi. La substitució del rebost solidari a Torelló es farà amb un sistema d'ajuts econòmics directes a les persones que funcionarà amb un servei de targeta moneder, cosa que permet a cada persona comprar directament els aliments i que, a més, inclou un sistema de control per evitar qualsevol mena d'ús inadequat dels diners. Dimarts 30 d'octubre es va presentar aquesta reconversió en un acte per als mitjans de comunicació que va comptar amb la participació de la regidora de Benestar Social i Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Torelló, Carme Francolí, el director de Càritas Interparroquial de la localitat, Ramon Martínez, la representant de Càritas Diocesana de Vic, Maria Dot, i la tècnica de Benestar Social de l'Ajuntament, Roser Pérez. El concert solidari Jazz per Compartir, celebrat l'1 de novembre, la festa de Tots Sants, va recollir 732 euros per als diferents programes de Càritas a Ripoll. El concert solidari, que va anar a càrrec de Joan i Cristina Amils, va omplir la sala Abat Sant Just. El concert funcionava amb el sistema d'entrada inversa, en què els espectadors aporten al final de l'actuació aquella quantitat que poden donar i els sembla justa. Des de Càritas Ripoll s'ha fet una valoració molt positiva de la iniciativa. Un dels objectius d'aquestes activitats també és donar visibilitat a l'activitat de Càritas, així com aconseguir ampliar el nombre de voluntaris. Actualment es compta amb 35 persones que ajuden voluntàriament i es vol augmentar aquesta xifra per poder atendre les diferents necessitats de Ripoll i els projectes que es volen desenvolupar. Seguim repassant l'actualitat de la setmana. El Consell Comarcal de la Noguera i Càritas Diocesana d'Urgell han signat un acord de col·laboració per fixar el protocol de coordinació per a la derivació de persones ateses per l'àrea bàsica de serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera al servei d'acollida i acompanyament a les persones de la Càritas d'Urgell. Aquest servei de Càritas ofereix acollida, atenció i acompanyament a persones de la comarca que es troben en situació de pobresa o risc d'exclusió social i que hi siguin derivades per l'àrea bàsica de serveis socials del Consell Comarcal a Càritas d'Urgell per complementar, a més, la feina que realitzen els professionals d'aquesta àrea. Així, totes aquelles atencions realitzades des de l'àrea bàsica de serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera, en què el Pla de Treball de la Família plantegi el suport complementari de Càritas Diocesana, es deriven al Servei d'Acollida i Acompanyament a les persones de Càritas d'Urgell. Alhora, l'entitat catòlica derivarà als serveis socials aquelles persones que demanin ser ateses al Servei d'Acollida. Amb aquesta col·laboració es busca agilitar l'atenció a la persona, evitar duplicitats i facilitar l'accés del ciutadà a la xarxa de serveis socials públics. va començar dilluns passat a Troballes, empresa d'inserció, un curs organitzat per la Fundació Jaume Rubió i Rubió i Òptima Serveis. Aquest curs de 100 hores habilitarà un grup d'alumnes que participen en l'acollida laboral de la Fundació per treballar en el manteniment d'edificis i fer petites reparacions d'electricitat, fontaneria i obra. A més, l'empresa Òptima Serveis, que és la que ajuda a capacitar els alumnes, els ajudarà a integrar-se en el món laboral i facilitarà algunes contractacions. Un curs d'aquestes característiques, que es fa, com dèiem, a través de Troballes, empresa d'inserció, i, per tant, a Càritas Diocesana de Lleida, ajuda molt als alumnes, ja que es fa a partir de la pràctica. En aquest cas, es faran un lavabo a Troballes com a pràctica concreta. Es va iniciar a l'hotel Avinguda de la Seu d'Urgell el 6 de novembre passat un curs de cambrer organitzat pel Centre Santot d'aquesta entitat diocesana dins la seva programació del programa laboral. Aquest curs és impartit pel professional Ramon Alzina i tindrà una durada mensual de 20 hores. L'objectiu és treballar les competències professionals en l'àmbit de l'hostaleria i promoure la sostenibilitat i la qualitat en el treball, així com afavorir la mobilitat laboral. Aquest curs, que és de Càritas d'Urgell, compta amb 6 participants i està organitzat amb 10 hores de teoria i 10 de pràctica. D'altra banda, Càritas Diocesana de Girona organitza el sopar solidari Som Refugi, concretament per al dijous de la setmana vinent, dia 22, al balneari Vichy Catalán de Caldes de Malavella. L'acte estarà dirigit a les empreses i entitats amb cor que col·laboren amb Càritas, als socis i donants i a totes les persones que creuen en els valors de l'entitat i confien en el rigor dels seus programes i projectes d'acció social arreu del territori. El sopar Som Refugi és una acció solidària que destinarà tots els seus beneficis als projectes de l'entitat. L'acte se centrarà en les migracions forçades per la violència o per la manca de recursos més severa i en la defensa dels drets de totes les persones a ser acollides i a viure amb dignitat. Les persones assistents a l'acte solidari podran degustar el sopar gastronòmic preparat per l'equip del restaurant Delicius, encapçalat pel xef David Heras. A més, hi haurà diverses sorpreses i una interpretació musical. I finalment destaquem que l'obra social La Caixa i Càritas d'Urgell han signat un conveni de col·laboració aquest novembre amb l'objectiu de donar suport a la projecció dels programes d'atenció als infants que ofereix Càritas Urgell en el Centre d'Activitats de Balaguer. El conveni suposa una col·laboració per part de l'obra social La Caixa de 5.000 euros. Càritas Urgell, en el seu centre de Balaguer, dona suport als infants de la població, sobretot en l'ajut de compra de llibres i estris escolars. També a les famílies i comunitats més necessitades de la comarca. Miquel García, director de CaixaBank a Balaguer, va fer el lliurament de l'aportació de l'obra social La Caixa al director de Càritas, Josep Casanova, tot destacant que el compromís de l'obra social La Caixa amb les necessitats de la societat continua sent més vigent que mai i l'entitat treballa per contribuir a la construcció d'una societat millor i més justa, donant oportunitats a les persones que més ho necessiten. I ara, després del resum informatiu, connectem amb Càritas Diocesana de Barcelona. Allà la nostra col·laboradora Itziar Bravo conversa uns minuts amb Anna Roig, representant de l'equip de comunicació de Càritas Catalunya, parlant de la memòria. Endavant, Itziar.
Bon vespre, Anna. S'acaba de presentar la memòria de Càritas Catalunya. Què ens diu aquesta memòria?
Jo crec que aquesta memòria el que posa sobre la taula és que el creixement econòmic, que sempre ha estat un factor determinant, però no és suficient pel benestar. Per tant, el nostre model de desenvolupament el que ens explica és que presenta grans fragilitats que queden en evidència en moments de crisi, i la memòria de Càritas Catalunya ho constata, no? Al final, el que crec que podem dir és que creixement no és igual a desenvolupament.
A banda de totes les dades, què es constata?
Doncs mira, jo crec que es constaten 5 coses. La primera és que l'exclusió social és multidimensional. Què vol dir això? Doncs que la pobresa, les persones que es veuen afectades per la pobresa, tenen múltiples factors. Hi ha un informe que s'ha avançat, és l'informe FOESA, que es presentarà l'any que ve, però Càritas ha avançat unes dades, on es miren coses com la falta de feina, el consum, la participació política, l'educació, l'habitatge, la salut, el conflicte social o l'aïllament. aïllament i anuncia dues conclusions, no? La primera és que el 48% de la societat espanyola es troba en una situació d'integració plena, respecte l'altre 52% que està en una situació d'integració precària o d'exclusió social moderada o severa. Què vol dir això? Que hi ha com dues realitats, no? I són, malauradament, són dues realitats que no es toquen. Per tant, tenim un 48% de la societat que està en una situació, diríem, benestant, en una situació confortable, però tenim un altre 52% que no. I les persones que no, aquest 52%, tenen aquests elements de multidimensionalitat, és a dir, que estan afectats uns als altres. La persona que no té feina segurament té una dificultat d'habitatge, no pot consumir, la seva participació política és minsa i, per tant, cada vegada aquesta situació d'exclusió social és més multidimensional. En segon lloc, també veiem que aquestes persones fa que necessitin un acompanyament molt més intens i molt més extens. Estem parlant que de mitjana estem acompanyant les famílies d'entre 2 i 4 anys, quan això abans parlàvem de mesos. Per tant, veiem aquí una incidència i sobretot ens preocupa el col·lectiu de nens i joves, perquè hi ha gent, són famílies que el que ens diuen els estudis també és que 8 de cada 10 persones que van viure greus dificultats econòmiques a la seva infància o adolescència les estan revivint en l'actualitat com a adults. 8 de cada 10 persones, això són moltes persones. Per tant, veiem un efecte de transmissió intergeneracional de la pobresa. En tercer lloc, també estem constatant la precarietat laboral, no? Com la feina ja no garanteix tenir unes condicions de vida dignes. Una dada també, perquè és que crec que és molt, molt visible. Des del 2014, el 90% de contractes registrats són de durada definida. Per tant, el 90% de contractes nous són de durada definida. Quin projecte vital podem desenvolupar quan no saps que el mes que ve tindràs una feina o tindràs quelcom per menjar? El quart element, no, que estem constatant és que l'accés a l'habitatge com a dret humà no està garantit. Tenim greus dificultats per poder posar aquest tema sobre la taula, perquè competeix amb moltes administracions, la municipal, l'autonòmica i l'estatal, i és un tema estructural que cal resoldre amb urgència. I finalment, també estem constatant com les persones en situació administrativa irregular ho tenen cada vegada més difícil, no? Si hi ha la situació que tenim a sobre i sumem una situació de persones amb una documentació irregular, doncs ho tenen molt més difícil per poder accedir a tots aquests drets.
I tenint en compte tot això, què és el que es demana des de Càritas Catalunya?
Mira, doncs el que hem demanat també són 5 coses, no? En primer lloc, demanem la promoció del treball decent. És una plataforma, és un marc de treball en el qual estem apostant-hi diferents entitats d'església, ho estem fent conjuntament, en el qual demanem polítiques d'ocupació especialment dissenyades pels col·lectius més exclosos i, sobretot, una nova reforma laboral que combini les necessitats de les empreses però també els drets dels treballadors, no? Que moltes vegades sembla que siguin coses que no puguin anar de la mà, i nosaltres com a Càritas defensem que hi poden anar. Entenem les necessitats que tenen les empreses, faltaria més, però també reclamem que es garanteixi els drets dels treballadors. Aquesta és la primera proposta que fem, no? La segona és que demanem uns ingressos mínims garantits, no? Estem constatant una implementació deficient de la renda garantida de ciutadania. I ens preocupa que moltes persones no puguin accedir a uns ingressos mínims que cobreixin les seves necessitats bàsiques.
Moltes gràcies, Anna Roig i Itziar Bravo. Seguim a la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i a la web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Dorita Battisti és una dona de 82 anys, filla de l'Argentina. Fa temps que rep aliments de Càritas a Sant Cugat del Vallès. A principis d'aquest any va arribar a l'acollida molt angoixada perquè la volien fer fora de l'habitació on vivia. A través de l'acompanyament en l'acollida es va aconseguir una millora del seu estat anímic, es va fer un ajut econòmic puntual que l'habitació va poder canviar-se i també va participar en el projecte El Tallaret. Aquí ha conegut gent, altres dones, i ha establert xarxa amb les voluntàries, alhora que sovint recorda com li han canviat la vida en poc temps. La vinculació amb els serveis socials i actualment l'espera per rebre una plaça en habitatge tutelada per a gent gran són les dues grans prioritats presents. Ella assegura que està molt contenta i la tenim amb nosaltres a l'estudi 3 de Ràdio Estel, avui a la veu de Càritas, senyora Dorita Battisti. Bona nit, bon vespre, benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Buenas noches.
Molt bé.
Placer conocerlo, de estar aquí en su casa en Barcelona, de estar en España, mi tierra prometida.
Sí, vostè ens ho diu, això, eh? Sí. Quan ha vingut vostè de l'Argentina a Espanya i com ha estat el seu viatge? S'esperava trobar el que es pensava abans de venir aquí?
No, no, yo vine en el año 92 porque cumplía un año una nietecita y, bueno, vine a verla y pasé un tiempo aquí, pero no trabajaba, vivía de placer nada más. Regresé a la Argentina, luego volví en el año 95, dos veces en el año, también no trabajaba. Y volví a la Argentina y recién vine para quedarme en el 97. Uh-huh. Un familiar no quería que trabajara, pero yo no podía estar sin trabajar y en forma inmediata conseguí tres faenas y tuve que elegir entre ellas como cocinera, aquí muy cerca de su radio, en el Paralel, uh-huh. y pude alquilar un piso en el cual vivía cerca del trabajo y el trabajo me resultó sumamente estupendo. La gente, las personas, los dueños de la empresa hicieron que yo me hicieron la documentación para vivir legalmente, aunque yo vivía legalmente, pero como sin depender de nadie. Uh-huh. Por lo tanto, comencé, ni bien empecé a trabajar, comencé a cotizar, y por eso, gracias al Señor y a Cristo Jesús, estoy, digamos, pensionada en mi país, Argentina, y en España, mi país de adopción.
Molt bé. En què ha treballat vostè?
Yo he trabajado aquí como cocinera y en una empresa de servicios.
Uh-huh. Y ve,
hasta los 74 años trabajé. Uh-huh. Y no seguí trabajando porque podían comisiones obreras, hacerle problema a mis jefes, y no quise que a nadie le hicieran problema.
Avui ens acompanya Dorita Battisti, ho hem dit abans, té 82 anys, per tant, va treballar fins fa 8 anys, fins als 74, que déu-n'hi-do, ja és una edat per jubilar-se sobradament. Bé, vostè enviava diners a la seva família de l'Argentina?
Gràcies a Dios, mi família no ha necessitado nunca recibir dinero del extranjero. Ellos viven en Argentina, pero tienen todos sus recursos propios.
Uh-huh. Bé, durant tots els anys d'estada a Espanya, deia vostè que ha cotitzat i que ara rep una pensió. Anem a la qüestió de l'habitatge, de la vivenda, que ha estat especialment complicada per a vostè els últims temps. On ha viscut? En un pis de lloguer? En una habitació de relloguer?
Sí. Realmente, cuando me pensioné, tuve el problema de la habitación. ¿Por qué? Porque ya no tenía el dinero que tenía cuando trabajaba, que podía alquilar un piso aquí en pleno centro de Barcelona y cómo es, y tuve que ir a vivir a una pensión. Sí, viví así, digamos, medianamente bien, pero realmente mi vida fue cuando me fui a vivir a San Cugat, que decidí no estar con nadie cerca mío, sino vivir totalmente sola. Y lamentablemente, voy a decirle esto, las personas que subalquilan sufren un síndrome, sufren el síndrome de la asistenta de hogar. Por lo tanto, si hay, puedo decir, algo que no ellas no hayan dejado en su lugar, directamente le dicen, deja la habitación.
Uh-huh. Per tant, la tenien pensant que podia fer vostè de treballadora de la llar, en definitiva. Clar. I com va ser el seu desallotjament?
Buscar, encontré, pero el segundo lugar que encontré fue para mí casi la muerte. Gracias a Cáritas, yo pude seguir viviendo porque ya me daban los alimentos desde el 2013. Uh-huh. Esos alimentos representan un dinerito bastante importante al final del mes para la poca pensión que uno cobra, pero bueno, eso es lo que yo busqué y a nadie puedo culpar. Uh-huh. Pero sí, Cáritas, especialmente las señoras que están allí, son como si hicieran un viaje espiritual atendiéndonos. Uh-huh. Es una misión de amor. No pueden alquilar ellas porque tendrían dobles problemas, el del inquilino y el del arrendatario, pero me ayudaron hasta con dinero para poder yo mudarme de esa habitación, que hasta llegaba la dueña a entrar a mi habitación, que era un lugar privado, sí, y a tratarme lo que yo nunca había sentido en mi vida.
Es va sentir maltractada, en definitiva.
Entonces decidí prácticamente matarme. Uh-huh. No lo hice gracias a Cáritas, porque el personal de Cáritas estuvo muy pendiente de mí, hasta que conseguí una habitación preciosa donde estoy viviendo actualmente, donde la inquilina principal es un cielo. No tenemos contacto prácticamente nunca porque realmente no lo tenemos, pero ella es una muchacha joven también, sudamericana, pero
l'ajuda molt a estar a gust en aquesta casa.
Con una educación muy distinta a las anteriores.
Doncs una experiència negativa i una altra de positiva, sí, la que sí, té ara. Sí. Per tant, ha pogut solucionar aquesta problemàtica que era greu. I viu a Sant Cugat, vostè, no? Encara
sí,
ara?
Sí. Molt bé. Por lo tanto, uno... yo no es que juzgue a todo el personal del servicio de hogar, porque hay quienes tienen en su corazón alma y llevan a Cristo Jesús dentro de ellos. Y quienes lo llevan no lo pueden dejar y no pueden dejar de participar con sus semejantes. Uh-huh. Gracias a Cáritas yo vivo, ahora estoy en el recreo de mi vejez, porque participo de ya la segunda temporada de del Talleret.
Sí, això li volia preguntar, a aquesta invitació de Càritas a participar en el projecte El Talleret, com li ha anat aquesta experiència i com se sent ara?
Realmente le vuelvo a repetir, perdone.
No, y ahora.
Este es el recreo que tiene mi vejez. Uh-huh. A pesar de ser todas niñas muy jovencitas, uno se siente, ya le vuelvo a repetir, en un camino de amor, en un camino de paz, en un camino solidario, porque el voluntariado de Cáritas sobrepasa los límites de la humanidad. El voluntariado de Cáritas, desde que le dan el primer alimento hasta que llega uno a estos talleres, en ellas ve nada más que amor. Solamente Cristo Jesús les ha enseñado el camino. Uh-huh. Alabado sea el Señor por haberme dejado estar. Con Cáritas yo no conocí esta institución, la conocí por necesidad, pero por necesidad aprendí a amar, a querer y a querer al prójimo.
Doncs un testimoni molt impactant, el de Dorita Battisti, una dona de 82 anys, filla de l'Argentina, havia vingut la primera vegada, ens ho ha explicat, el 1992, a visitar una neta que vivia aquí. Després va anar visitant en diversos períodes relativament curts Catalunya i Espanya, i ara, des del 1997, porta una mica més de 20 anys vivint de manera ininterrompuda aquí i havent patit, com ella mateixa ens ha explicat, l'exclusió social. Però com sap vostè, senyora Dorita Battisti, com ens diu el Papa Francesc, els pobres, els que pateixen dificultats, són la carn sofrent de Crist. I vostè ha estat un exemple d'això per a Càritas, i ens ho ha explicat avui molt bé.
Càritas és, digamos, un pequeño gran gigante. Uh-huh. Quizás no tenga la publicidad que tienen otras instituciones, pero no necesita. Cada integrante, cada voluntario de Cáritas es un exponente así, libre al mundo, porque no tienen nada que esconder, nada más que decir la verdad, del amor de Dios y de su ayuda, nada más, no uh-huh. pueden decir otra cosa.
Per cert, Dorita Battisti ens ha explicat abans de començar l'entrevista que coneix personalment el Papa Francesc. A més, vostè ha nascut el mateix any que el Papa Francesc, té la mateixa edat que ell, encara que vostè ja ha complert els 82, i em sembla que té un vincle fins i tot personal amb la seva família. Ens ho pot explicar, encara que sigui ràpidament? Aquí ens ha portat un llibret, el Papa Francisco, Recen por mí, un llibret que...
Cuando era arzobispo.
Exacte, de quan era arcabisbe de Buenos Aires, i em sembla que vostè ha tingut també el benefici de l'acollida a través de la família de Jorge Mario Bergoglio. Sí, mirin, sí. Que Argentina és gran, però vostè l'ha conegut.
Sí.
Molt bé. Diria alguna cosa d'ell, pel que recorda, com a arcabisbe de Buenos Aires?
Bueno, su obra la conocemos por medio de la organización de San Ramón. Uh-huh. La hacía caminando en trenes, él nunca vivió en el lujo. Uh-huh. Él, a pesar de ser de familia, no sus padres, sino su familia que vivía en el campo, pero él es realmente un mensajero de la paz. Uh-huh. Y usted vio lo que dijo el domingo, uh-huh. compren paz.
Sí,
porque ya que se compran armas, que se compre paz.
Ho deia precisament sumant-se als missatges pel centenari del final de la Primera Guerra Mundial, precisament. Bé, i una última pregunta que li fem a Dorita Battisti, tot agraint-li la seva presència avui aquí a la veu de Càritas de Ràdio Estel. Després de tota la seva experiència viscuda aquí a Catalunya, quin balanç fa del que ha estat el seu procés migratori? Què els diria als seus compatriotes argentins? Balanç del procés migratori i missatge als argentins.
Yo, ¿qué puedo decirle a los argentinos? Hagan grande a la Argentina. Yo, porque salí, porque quedé totalmente sola. Estaba sola en Argentina y estaba sola aquí en España. Así que me daba casi lo mismo estar en cualquiera de los dos países. Pero tanto a uno como a otro, compañeros argentinos, mejor dicho, no compañeros, sino almas que caminamos el camino del Señor, que lo hagamos a través de Él, por medio del amor. Porque el amor es el único que une, lo demás desune. Y gracias, caballero, por haberme hecho esta entrevista.
Gràcies a vostè per haver vingut, i jo, en tot cas, parlo també en nom de Càritas, que gestiona aquest programa, un programa que acollim amb molt de gust a Ràdio Estel. Gràcies, Dorita Battisti, per haver-nos acompanyat. Molts ànims, i preguem els uns pels altres, també per vostè, per aquesta etapa de la vida gran, no? Ja amb 82 anys, que l'ajuda també a valorar-la i que Déu li doni salut per molt de temps, el que Déu vulgui.
Sí, sí. La salut és el que le debo agradecer al Senyor.
Molt bé.
Porque mi salud dentro de tanta edad está demasiado bien.
Ho celebrem. Adéu-siau, senyora Dorita Batisti. Bon vespre, bona nit.
Buenas noches, señor.
L'agenda.
Dimecres al matí, al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, tindrà lloc l'Assemblea General de Càritas Catalunya. Aquest dimecres, dia 14, i també el dilluns 19, el dimecres 21 i el dilluns 26 de novembre es farà de 5 a 8 de la tarda a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, un curs d'iniciació al voluntariat. Tindrà 12 hores de durada i va dirigit a persones a partir dels 16 anys que tinguin interès per apropar-se a l'acció voluntària o a iniciar un procés de formació en l'àmbit del voluntariat. Dijous, a 14:45 de la tarda, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació 231, hi haurà una nova sessió del 8è cicle de reflexions al voltant del voluntariat. En aquesta ocasió es presentarà la campanya Sense Llar 2018. La comissió mixta del programa Sense Llar i Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona serà la protagonista d'aquesta conferència que porta per títol Ningú sense llar. Dues propostes per aquest divendres. D'una banda, us expliquem que reuniran les Càritas que formen el Tamboret, la de Lleida, la de Solsona i la d'Urgell. I el mateix divendres, a les 9 del vespre, a l'Auditori del Fòrum de Barcelona, es farà el Gospel Fest, el gran concert del qual parlàvem ara fa uns dies en aquest programa, concert de gospel en què participaran 600 cantaires de diferents cors. La recaptació d'aquest concert solidari anirà destinada íntegrament al programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona. Dissabte, a 11:45 del matí, al Bisbat d'Urgell, pati del Palau número 1 de la Seu, es reunirà el Consell Diocesà de Càritas Urgell. Aquest diumenge se celebra la segona Jornada Mundial dels Pobres, iniciativa del Papa Francesc que ens anima a celebrar-la en les nostres comunitats per prendre consciència de la situació de pobresa que viuen moltes persones. Amb el lema tret del Salm 34, el Senyor escolta el pobre que l'invoca, ens recorda aquesta diada que estem cridats a dirigir la nostra mirada per escoltar el seu crit i reconèixer les seves necessitats. Aquest diumenge al migdia, a la Fira de Sabadell, Càritas Diocesana de Terrassa celebrarà el seu 5è aniversari. La trobada comptarà amb uns parlaments, la celebració de l'Eucaristia, presidida pel bisbe Josep Àngel Saiz, un dinar de germanor i una cantada d'havaneres per part del grup Els Escamarlans. També diumenge a les 6 de la tarda, a l'església del Convent del Carme, carrer Verge del Carme número 9 d'Olot, els cors Gospel Girona i Tam Tam Gospel oferiran un concert solidari per finançar els projectes de Càritas contra l'exclusió social a la Garrotxa. En el marc de la segona Jornada Mundial dels Pobres, aquest proper diumenge, es farà a la Catedral de Barcelona a les 7 de la tarda una Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella amb l'objectiu de demanar que siguem capaços d'escoltar el crit dels pobres. En aquesta trobada tindrà lloc la benedicció i l'enviament de tots els voluntaris que treballin en el món de la caritat i de la pastoral social. Arrel, Sant Ignasi i Càritas Diocesana de Lleida ens conviden als actes de la campanya de les persones sense llar 2018, aquest any amb el lema I tu què dius? Digues prou, estic tan a prop que no em veus ningú sense llar. Aquest diumenge, a 11:45 del matí, començaran els actes d'aquesta campanya amb una eucaristia memorial a la parròquia de Sant Ignasi de Loyola de Lleida. A continuació es farà un concert al mateix temple amb el quartet de Pols i Pua Terres de Ponent del Cercle de Belles Arts de la capital del Segrià, format per Ramon Marsol Vila, Fernando Barranco, Joan Mallafré i Josep Maria Serrando, acompanyats tots per la soprano Cristina Rodríguez. I el 22 de novembre, a les 12 del migdia, a la plaça de la Paeria, dijous de la setmana vinent, tindrà lloc la flashmob reivindicativa per fer visible la realitat del sensellarisme a Lleida. Això ha estat tot per avui. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. La Veu de Càritas torna dilluns vinent, l'endemà precisament de la Jornada Mundial dels Pobres. Serem aquí amb tots vosaltres a les 8 a Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.